Aquest és el punt. 106.8 FM estèreo. Catalunya DX.
Quan passen alguns segons ja de la mitjanit, comença un nou dia, l'11 de setembre del 1983, Diada Nacional de Catalunya, i amb ell un nou Catalunya DX. Un Catalunya DX que avui serà especial perquè especial serà també la programació de Catalunya Ràdio. Aquells que acostumen a llegir-se les pàgines de la programació de ràdio, els diaris, sabran de ben segur quin serà el tema que avui desenvoluparem. Però pels qui no prefereixen la premsa escrita, us direm que Catalunya DX tractarà avui el tema de la ràdio Catalunya. Des d'ara, doncs, fins que el rellotge marqui la una de la matinada, benvinguts siau a la sintonia de Catalunya DX. Nosaltres ja va començar la seva cursa ascendent entre els feliços 20 i els anys 30. Durant aquesta època, la radiodifusió, que encara restava totalment en els seus inicis, es desenvolupava molt ràpidament. L'any 1919, als Països Baixos, comença l'aventura radiofònica amb lectures de diaris. I un any més tard, sorgeix la primera emissora de ràdio del món amb una programació regular a Pittsburgh, Estats Units d'Amèrica. Dos anys més tard, el 1922, comença la cursa ascendent i s'estableix la BBC, Paris, Tour Eiffel i després Lausana, Viena, Moscou, Berlín, etc. En tan sols 3 anys, la ràdio deixa de ser una senzilla joguina fantasmagòrica per a convertir-se en un instrument que revolucionaria, sens dubte, el món de les comunicacions. Catalunya, però, no restava pas aliena al respecte. Des de l'any 1899, Raystone St. Noble, anglès resident a Catalunya, havia ja realitzat les primeres proves seguint l'exemple de Marconi. Josep Comas i Solà, 20 anys després, munta una petita emissora i comença a fer diverses proves. L'ambient envers aquest nou invent és cada vegada més encomiable i positiu, essent així, doncs, no és pas difícil que el hobby per la ràdio comenci a deixar-se sentir entre la població i es formi una revista de ràdio anomenada Ràdio Sola, l'any 1923. Aquesta mateixa revista proporciona i condiciona la creació de l'Associació Nacional de Radiodifusió a Barcelona amb un esperit clarament catalanista. L'any 1923, recordem, era encara temps de dictadura. Temps de dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Són temps totalment nous que no tenen res a veure amb èpoques passades. És temps de noves idees, de noves concepcions de la vida, de la cultura. És el temps de l'avantguardisme que es veu recolzat per aquests nous avenços. ...54045. La dinamo turgent mou els príaps de foc en circunvalació. Aquest és el principi d'un poema de l'any 1919 a cura del gran escriptor avantguardista català Joan Salvat Papasseit i que es troba dins d'un llibre que porta per nom Poemes en ones argianes. Com anàvem dient, mercès a la revista Ràdio Sola, de què us parlàvem, es forma a Barcelona l'Associació Nacional de Radiodifusió i d'aquesta neix finalment, i gràcies també a l'ajut d'Eduard Rifà i Pau Llorenç, Ràdio Barcelona EAJU, primera emissora de Catalunya i part de l'estranger. Com hem esmentat anteriorment són temps de dictadura. Malgrat que en general feble, en altres aspectes, com per exemple el de la llengua, la dictadura és molt forta.
Es va fer tot ja en català a partir de l'entrada, bueno, del canvi, altra vegada, oi? Ja vam començar a parlar en català, perquè llavors, esclar, no s'havia parlat gens, ni una paraula, sempre en castellà, sempre, doncs, tot en català, i molt més, no sé, tot plegat, la gent més oberta, més, com diguem, respirant tranquil·lament ja, oi? Més sossegat, i bé, molt positiu també.
Aquesta mateixa dictadura, la del general Primo de Rivera, va veure amb bons ulls que es creés a Madrid l'any 1925 la Unió Radio Madrid i que aquesta, mitjançant fosques operacions, s'apoderés descaradament de Ràdio Barcelona.
Quan Unió Radio se va voler apoderar, doncs van passar a la Direcció General de Seguretat i els van tenir tancats, si em penso, a l'hora de 48 hores, per veure si ells transigien i donaven l'oportunitat perquè fos absorbida per Ràdio Madrid.
Finalment, Unió Ràdio Madrid s'apoderà de Ràdio Barcelona i aquesta es transformà, doncs, en una filial de la Primera. Arribat a aquest punt, l'Associació Nacional de Radiodifusió, que havia creat Ràdio Barcelona amb un marcat esperit catalanista, es trobava lligada de mans i peus per Unió Ràdio de Madrid. Finalment cau la dictadura de Primo de Rivera i el general Berenguer, en data del 30 de maig del 1930, concedeix als antics fundadors de Ràdio Barcelona, és a dir, a l'Associació Nacional de Radiodifusió, una llicència per obrir una nova emissora. Aquesta seria EAJ15, Ràdio Associació de Catalunya. Malgrat tot, la cosa no estava resolta.
Bé, doncs llavors Ràdio Associació de Catalunya feia una feina que Madrid només hi permetia que la fes molt poques hores, i a més, encara que jo personalment no m'agraden els anuncis per ràdio, perquè una mica massa, encara que considero que són positius perquè donen ingressos, però Madrid havia prohibit que la Ràdio Associació de Catalunya, EAJ15, pogués donar anuncis.
Efectivament, Ràdio Associació de Catalunya només podia emetre de 12:15 a la 1 i de 3:05 de la tarda, donat que la resta d'hores eren una exclusiva de Unió Ràdio de Madrid i Barcelona. El 14 d'abril del 1931 s'esdevé un fet excepcional. Francesc Macià s'erigeix com el president de la República Catalana i dona per decret llibertat d'emissió a Ràdio Associació de Catalunya, subjecte, però, a la presidència de la Generalitat.
Quan va venir la República, el dia 14 d'abril de l'any 1931, pel fet de que nosaltres estàvem limitats, amb aquests dos sentits de poques hores i res d'anuncis, l'Eduard Rifà em va dir, ja que jo, en fi, coneixia molt en Macià i havia anat a portar diners a Brussel·les perquè ell pogués venir, etc. En fi, jo era conegut d'ell, em va dir, vagi a veure que ell faci una disposició amb el sentit de que puguem tenir les mateixes llibertats que té la Unió Ràdio de Madrid. I jo vaig anar a veure en Macià i em va dir, vostè mateix redacti'm el decret. Jo hi vaig redactar el decret, amb el sentit de que la Ràdio Associació de Catalunya podia emetre totes les hores que li semblés sense limitació i pogués contractar anuncis, i jo el vaig portar a la firma i ell me'l va firmar perquè em va dir vostè mateix és l'àctima. I aquest decret va sortir l'endemà de la proclamació de la República, el dia 15 d'abril de l'any 31, firmat Francesc Macià, president de la República Catalana, que l'endemà ja hi va haver la consideració de que no podia ser president de la República, que havia de ser president de la Generalitat, de manera que potser és l'únic decret que va sortir amb ell, amb el nom de president de la República Catalana, i jo hi vaig redactar perquè ell m'ho va demanar.
Abans hem esmentat que el 14 d'abril del 1931 Francesc Macià, a l'erigir-se com a president de la República Catalana, dona per decret llibertat d'emissió a Ràdio Associació de Catalunya. Doncs bé, Ràdio Associació és ja l'emissora més escoltada en aquests moments de Catalunya i omplant el seu camp d'acció al crear Ràdio Girona i Ràdio Lleida i col·laborant amb Ràdio Tarragona. Aquests foren uns anys en els quals Ràdio Associació de Catalunya es llançà a la tasca de fer una ràdio eminentment catalana, de fer país. L'any 1936 esclatà la Guerra Civil. El president Companys decretà que les emissores de Catalunya quedarien sota el control de la Generalitat. Ràdio Associació continuà emetent en català fins al 26 de gener del 1939, quan a punta de pistola fou arrabassada. La locutora, Rosalia Rovira, malauradament finada fa poc temps, s'hi resistí i fou encarcerada durant 4 mesos. Durant la Guerra Civil es produí una anècdota. Ràdio Associació de Catalunya va pagar involuntàriament el 85% d'una nova emissora que finalment seria Ràdio Nacional d'Espanya.
La Ràdio Associació de Catalunya havia comprat una nova emissora que estava a la frontera. L'havia comprat a Alemanya, i n'havia pagat ja una gran part, però faltava pagar un resto, I en aquell moment, doncs el Consulat d'Alemanya va fer les seves observacions, etc., però com que estava manant el Hitler, finalment aquesta emissora que l'havien pagat els catalans i la Ràdio Associació de Catalunya, en Franco la va donar a Salamanca, que és l'emissora que tenen a Salamanca.
A partir de l'any 1939, Ràdio Associació es converteix en Ràdio Espanya de Barcelona, societat anònima, i el català no s'escolta més per Ràdio Bona Mitjana a Catalunya fins als anys 60. Malgrat tot, la BBC, els primers anys gairebé d'acabada la guerra, emeté programes en català des de Londres, l'inspirador dels quals fou en Josep Mañé, més conegut a les zones per Jorge Marín.
Va per allà als anys 50 i van durar aproximadament uns 10 anys.
I com va ser el fet que la BBC es plantegés la possibilitat d'emetre en català?
La raó fou que durant la guerra, aquí a Catalunya, és on hi havia una quantitat de gent més pro-britànica o pro-aliats, per dir-ho així, que la resta d'Espanya. I quan després de la guerra, naturalment, el franquisme va continuar, quan aquí s'esperava que acabés amb aquella, els anglesos van preocupar que tota la gent que era pro-britànica aquí a Catalunya se sentissin tan decebuda. I va pensar en la forma de que es fes quelcom per aminorar aquest descontent. Em van preguntar, a veure, jo com a català, què em semblava, què es podia fer, i llavors em va acudir aquesta idea de fer unes emissions en català des de la BBC de Londres, i naturalment coneixent l'estat del país i l'animositat que alguns tenien, doncs vaig pensar que fora també convenient fer-ho en basc i en gallec, però com que a Catalunya hi havia un nombre d'oients molt superior que la resta d'aquests països, es va decidir que un 50% foren emissions en català i les altres dues foren un 25% cada una. I va durar uns 10 anys aproximadament.
Senyor Mañé, quin contingut tenien els programes que vostè dirigia?
Principalment culturals. Participava una quantitat d'escriptors i de gent de Catalunya, gravades molt confidencialment, com és lògic, perquè no es podien exposar a fer-ho, però hi participava gent des de Carné, Riba, Manent, en fi, una quantitat de triador, una quantitat gran d'escriptors que gravàvem aquí a Barcelona i portàvem després les cintes a Londres i les radiàvem des d'allà.
Finalment, senyor Manier, ja per cloure aquesta entrevista, quina anècdota ens podria explicar d'aquells temps de les transmissions en català des de la BBC?
Realment trigaríem molt temps a explicar-les totes, però potser la més pintoresca per començar és quan vaig tenir que buscar una sintonia per aquests programes en català. I vaig pensar en totes les coses que tenim nosaltres de música popular i de més, però no hi havia cap que em convencés o que justifiqués el que s'ha emprès des de Londres. Llavors vaig descobrir, per casualitat, una obra de Benjamin Britten, famós autor anglès, que quan tenia 19 anys havia estat aquí a Barcelona i basant-se en temes populars catalans havia escrit una obra que es titulava Montjuïc. Llavors la vaig fer gravar per l'Orquestra Simfònica de la BBC i la vam fer servir com a sintonia del programa.
Conversàvem amb Josep Manier, un personatge que ha viscut de la ràdio de la postguerra de ben a prop. I també hem conversat aquí a Catalunya DX amb un personatge que ens parlava sobre Ràdio Associació de Catalunya, és en Joaquim Ventalló. Però és així un altre pioner de la ràdio, Antolina Boada, la primera locutora de Ràdio Terrassa. Senyora Boada, què va suposar per vostè aquest fet, el fet de ser la primera locutora de Ràdio Terrassa?
Doncs una cosa bastant extraordinària en aquells moments, perquè era marxar de la rutina que més o menys es feia en aquella època, perquè esclar, li estic parlant de l'any 32, quan la vam fer la inauguració provisional. Va representar molt un canvi, una mena de canvi de vida, de diferència, de pensar amb la ràdio, de viure pensant contínuament amb la ràdio i el que faríem i el que deixaríem de fer. És a dir, bé, molt rebé, una cosa molt positiva, vaja.
Senyora Boada, finalment, quines diferències remarcaria entre, o com veu vostè la diferència entre la ràdio que es feia abans i la ràdio que es fa ara actualment?
Com la nit amb el dia. La diferència que hi ha, enorme, totalment enorme, perquè llavors també era un fer ràdio tan diferent que normalment no traspassaves mai del guió de tres paraules seguides, perquè tot només era llegir. És a dir, que si tenies més o menys una bona lectura, doncs ja estava bé perquè tot t'ho donaven escrit, tot el que s'havia de fer. I tenint en compte que era aquella època del micròfono de carbó i els discos de pedra, penses en una la diferència que hi ha amb l'hora. Molt, molt enorme, Una diferència, ja li dic, com de la nit amb el dia.
Antolina Boada, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres aquesta nit. Moltes gràcies.
Catalunya DX. Un programa de ràdio que parla de ràdio.
Passem gairebé ja a l'actualitat, les emissores municipals de Catalunya. És indubtable que la ràdio a partir dels anys 50 i 60 va sofrir un fort decandiment atribuïble a un nou mitjà, la televisió. Efectivament, el fet del sorgiment de la televisió va fer preveure equivocadament a molta gent que la ràdio s'estava morint, que no tenia solució. Però independentment d'aquest fet, n'hi ha hagut d'altres a través dels quals la ràdio s'ha revaloritzat actualment. Primerament, caldria entendre que la ràdio
És una entitat privada. Caldria entendre la ràdio com a entitat privada i competitiva amb d'altres. És quelcom que no observem, ni de bon tros, en la major part de països europeus i africans. En aquests llocs, la ràdio és un instrument de govern, és per tant un monopoli. Aquest fet de monopolitzar la informació, la música, els programes de debat i, en definitiva, les idees, porta a la llarga a una controvèrsia lògica en contra d'aquestes emissores, evidentment de la mà dels qui no hi estan d'acord. Això és el que ha passat, per exemple, a França i Itàlia, on després de la primavera de l'any 1981 començaren a sorgir un seguit d'emissores lliures. El model francès-italià és gairebé calcat i recíproc. Ara bé, què ha passat aquí a Catalunya? Per què han sorgit aquestes emissores si el monopoli no és el problema?
Podria ser la comunicació. La comunicació a nivell de poble, de ciutat, a tenir la seva ràdio, a saber coses que passen en el poble, coses que en altres ràdios no t'ho diran mai, perquè, per exemple, aquí Ràdio Cardedeu és un puntet amb un planell que ningú se'n preocupa. I si no te'n preocupes tu, doncs qui vols que se'n preocupi? Jo crec que és aquesta la primera gran cosa per sortir les ràdios municipals.
El model d'emissora lliure catalana, més concretament d'emissora municipal, ha tingut altres estímuls per a formar-se. Les emissores municipals sorgiren el 1979 i una de les primeres, per no dir la primera, fou Ràdio Arenys de Mar, per bé que Ràdio Cardedeu sorgia alguns mesos abans. Un dels factors decisius de la fundació i formació de les emissores municipals és, sens dubte, la llengua. La llengua, que és precisament el fet humà més preuat de qualsevol col·lectivitat. Aquestes emissores, la majoria d'elles, emeten exclusivament, o gairebé exclusivament, en llengua catalana.
Nosaltres intentem fer una programació de contingut, encara que siguin 3 hores diàries, no? Llavors, i en català, esclar, intentem fer tots els programes que es fan aquí a Ràdio Cardedeu en català, excepte algun musical que sigui una mica estrany, no? I la gent que el fa, o bé perquè no es cregui prou capaç de parlar bé el català o alguna altra cosa, doncs el fa en castellà. Però els insinuem que s'ha de fer la ràdio en català perquè és la nostra llengua. I si nosaltres no la fem servir, qui ens la farà servir? Els russos, per exemple, per posar un cas. I no és que tingui alguna cosa contra els russos, eh?
Un altre incentiu bàsic que ha fomentat el progrés d'aquestes emissores ha estat la informació. Però no la informació de tipus nacional o internacional, sinó la informació pròpia de la vila, esdeveniments culturals de tot tipus i notes d'interès pels ciutadans. Aquest fet informatiu fa possible un major agermanament entre tots els habitants del poble, és a dir, una comunicació molt més intensa. Hom es pregunta el per què es munta una emissora i no pas un butlletí d'informació. L'elecció és ben fàcil. Actualment és més barat muntar una emissora de ràdio que qualsevol butlletí, a part que aquest és més lent i, per altra banda, és poc innovador. Les emissores d'aquest tipus, les municipals, tenen molts problemes econòmics. L'Ajuntament és l'encarregat i a vegades el mateix Ajuntament no pot donar tots els diners que voldria.
Aquí està el problema de les ràdios municipals, d'algunes, no totes. Primera, que hi ha algunes ràdios que reben una forta subvenció per part de l'Ajuntament que hi està al darrere. Altres, com és el cas de Ràdio Cardedeu, una petita subvenció. Llavors, nosaltres no som partidaris de fer publicitat. Si una emissora que tenim per fer content el poble o per parlar amb el poble, que el poble se n'assabenti de tot el que nosaltres sabem i els hi podem dir amb ells, doncs jo crec que seria una falta d'ètica doncs, a sobre menjar-los el coco, compri vostè això o compri vostè allò altre. Però de vegades les circumstàncies doncs, tenen que venir i l'únic medi per ara és la publicitat. Cosa que ara, fins ara, aquí a Ràdio Cardedeu no es fa publicitat. I anem aguantant tot el màxim que podem, tirant amb una espardenya i un mitjó, i anar fent.
Agraïm la presència amb nosaltres de Joaquim Clopés, tècnic locutor de l'emissora en Ràdio Cardedeu. Bé, però independentment d'aquest fet de les emissores municipals, Catalunya posseeix dues emissores institucionals ja que emeten únicament i exclusiva en català. Una comandada des de Madrid, Ràdio 4, i de poc abast geogràfic, i l'altra, la nostra, la de la Generalitat, que sortia a l'aire oficiosament el 20 de juny d'enguany d'aquesta manera.